Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital. Un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Al programa d'avui parlarem d'intel·ligència artificial sentint opinions de l'Antoni Paz, l'Antoni Garrell i en Jordi Marín, i conclourà el programa en Saúl Gordillo, que ens farà un repàs d'aquesta setmana en el món digital. Comencem amb l'Antoni Paz.
Hola Tomàs, hola oients del Món és Digital. Moltes gràcies per convidar-me al programa, moltes gràcies per demanar-me l'opinió com a tecnòleg i com a usuari de quin serà l'efecte de la intel·ligència artificial en els jocs de feina, si ens les traurà i com ens hem de preparar. Bé, jo en aquests darrers anys he donat en diverses ocasions la meva opinió sobre, com a usuari, com a tecnòleg, insisteixo, en quins serien els efectes que tindrien en els llocs de feina, i la meva opinió en general és una opinió que tendeix a ser més aviat optimista. Si dividíssim el món en dos úniques opinions, tindríem una opinió que tendeix a ser més pessimista, més catastrofista, que ens ve a dir que el món canviarà i que la tecnologia és un perill i que, per tant, s'ha de regular, inclús s'ha de limitar i s'ha d'evitar. L'altra tendència, que és amb la qual m'identifico, és aquella que diu que aquests llocs de feina canviaran, igual que han canviat els últims els darrers 200 anys, i que la tecnologia ens ajudarà a ser més eficients, més productius, a tenir més temps lliure, i a que les feines que són més dures o més difícils les puguin fer les màquines. Evidentment és un debat complex, és un debat que té molt d'especulatiu i que, per tant, ens podem trobar situacions en l'evolució pròpia de la tecnologia que ens portin a moderar o a canviar absolutament o radicalment inclús la nostra opinió. El cas és que a mi m'agradaria reflexionar sobre un efecte de la intel·ligència artificial a llarg termini, però també a curt termini, i el basaré en una anècdota que he tingut aquests últims dies coincidint amb l'estrena de la segona part d'una pel·lícula molt interessant del Denis Villeneuve, que és la segona part de Dune. Dune és una obra que escriu un escriptor anomenat Frank Herbert, 1965. Molta gent coneix aquesta obra. I intentava que el meu fill, que té 16 anys, va néixer el 2008, s'introduís en aquest món i veiés la pel·lícula. No ha vist la primera part, i em va demanar que li fes un resum de quins serien els elements claus d'aquesta obra. I li vaig explicar que és una obra de ciència-ficció, de fantasia, que ens situa d'aquí 20.000 anys, quan els humans s'han dispersat per tot l'univers i, molt important, s'han purgat les màquines i els robots amb una mena de revolució anomenada Jihad Butleriana, on els navegadors, els computadors i totes les màquines desapareixen. De fet, una de les principals frases que l'obra, que impregna tota l'obra i que, per tant, condiciona aquest món, aquest univers, és que diu que no faràs una màquina a semblança de la ment d'un home. Aquest és un principi que en aquest entorn, aquest marc de l'obra del Frank Herbert es veu molt, molt, molt en tot el desenvolupament tant literaris com en aquest cas de la pel·lícula. Les màquines desapareixen perquè són un perill i, per tant, tot l'univers intenta, per aquestes lleis, evitar l'ús de les màquines i dels computadors. A canvi, són les ments dels sers humans els que van desenvolupant, se van desenvolupant i per tant acaben doncs, permetent un desenvolupament de l'univers i dels planetes, uns viatges interestel·lars, etc, etc. I el cas és que el meu fill, quan li vaig explicar aquest argument, em va dir, bueno, això és com hauria de passar ara. Hauria d'evitar l'ús de la tecnologia perquè és un perill. I em vaig quedar reflexionant, pensant una mica en l'evolució econòmica i l'evolució tecnològica i em van venir a la ment els luddites, no?, que volien destruir la tecnologia quan apareixen a la revolució industrial les primeres fàbriques que comencen a incorporar maquinària i robots i la tecnologia, diguem, suposa una amenaça per als treballadors de la indústria textil britànica. I com aquests luddites, d'alguna manera, aquesta teoria va anar perdent força perquè el que es va veure és que al final els llocs de feina canviaven, es feien unes feines cada cop més còmodes pel ser humà i les feines més feixugues i més complicades les feien les màquines. Això ha canviat i aquesta és la qüestió, perquè ara no només són feines molt repetitives i feixugues les que estan siguent amenaçades, sinó que ara mateix la intel·ligència artificial et permet substituir inclús feines creatives i que no són treballs molt concrets, sinó que poden ser treballs que són molt més generals i afecten a molta més població. Aquesta és la qüestió, és a dir, la intel·ligència artificial substituirà totes les feines i diuen que el 47% dels llocs de feina actuals desapareixeran els pròxims 25 anys, amb estudis del Future of Employment, amb investigadors d'Oxford i molts altres estudis. La meva opinió és que acabaran d'alguna manera no desapareixent, sinó siguent adaptats a una nova situació on hem de ser flexibles, on ens hem de continuar formant, on probablement tindrem molt més temps lliure, on les feines que farem seran radicalment diferents a les que estem fent en aquest moment, a 2024. Això ha passat en els darrers anys, com deia, moltíssimes vegades. Les feines que es fan ara no tenen res a veure, el gran gruix de feines que es fan ara no té a veure, en general, com a mínim a Europa i en els països avançats, amb les feines que es feien fa 100 anys. Per tant, crec que un dels principals temes no pot ser negar la tecnologia i l'evolució de la tecnologia. Els darrers dos anys, amb l'aparició del ChatGPT i d'altres intel·ligències artificials generatives, hem vist que hi havia una saturació pessimista. Què ens passarà, com ens afectarà, però estem tots usant aquestes noves tecnologies, estem tots explotant i explorant com es pot aplicar a les nostres feines, com aquesta intel·ligència artificial ens pot ajudar, si aquesta intel·ligència artificial es pot convertir en una mena d'assistent personal i que t'ajudi a fer més i millor feina d'una forma més eficient. Crec que aquesta serà la tendència. La tendència es podria resumir en què farem unes feines diferents, per tant requereix una adaptació i una flexibilitat per part nostra, una formació de les noves generacions molt important, un esperit crític molt important, on també, a més, hi hauran unes feines que seran molt menys intenses en número d'hores i, per tant, tindrem més temps lliure i probablement apareixeran altre tipus de llocs de feina on la intenció serà cobrir i ajudar a que aquestes persones que tenen més temps lliure perquè no tenen que treballar tants dies a la setmana i tantes hores a la setmana, sinó que treballaran moltes menys, puguin d'alguna manera fer coses i gaudir de coses diferents a les que estem gaudint en aquests moments. El meu resum seria aquest, és a dir, hem de vigilar. No és un problema simple, no és un problema senzill, hem de vigilar, hem d'estar alertes perquè es poden generar grans desigualtats. Harari i altres investigadors i filòsofs han reflexionat molt al voltant d'aquest efecte, però si veiem la part positiva i som capaços de crear un marc sòlid, la feina que ara mateix estem fent no serà necessària, seran necessàries unes altres, i requereix aquesta formació, aquesta adaptació, aquesta flexibilitat de les noves generacions per conèixer en profunditat quins són els efectes. Hem de tractar d'entendre millor quina seria, com s'integrarà en la vida quotidiana aquestes noves tecnologies. Hem d'educar per poder defendre'ns i probablement no només Europa, sinó tot el planeta hauria de garantir una legislació mundial que protegeixi els drets individuals de les persones. I veurem un món molt més eficient, amb molta més creativitat, amb llocs de feina diferents, amb molt més temps lliure i molt més adequat i molt més proper al ser humà. Aquesta és la meva opinió, espero que us sigui interessant. Una salutació a tots els oients del programa.
El món és digital.
El món és digital.
I després d'haver sentit en Antoni Paz, sentim ara en Antoni Garrell, un habitual col·laborador del programa.
Aquests darrers dies, les converses encara giren entorn al mobile. Per això, com bé dius tu, Tomàs, es segueix parlant dels riscos i oportunitats de les intel·ligències artificials, mentre es planeja la pregunta de si estem camí de la singularitat tecnològica. És a dir, si la intel·ligència artificial superarà l'humana. Motius per utilitzar la intel·ligència artificial en tots els àmbits productius i de progrés del coneixement no ens en falten. Per això cal aprendre a fer-la servir i aplicar-la a la nostra quotidianitat professional i personal. Però tampoc falten motius de preocupació davant d'una tecnologia que ens fa més vulnerables a l'engany i a la manipulació, que pot conduir a reduir capacitats cognitives o habilitats relacionals als humans, que posa en risc la privadesa i la consolidació de tendències d'exclusió de certs col·lectius i, no oblidem, la seva capacitat de desplaçar milions de persones dels seus llocs de treball d'alta o baixa intensitat en coneixement. Certament, alguns prefereixen mirar cap a una altra banda i ignorar les tendències que la tecnologia en general i la intel·ligència artificial, en particular conjuntament amb la robòtica, dibuixen a l'horitzó, ja sigui a curt o mig termini. Una tendència marcada pel creixement exponencial de les capacitats cognitives de les intel·ligències artificials fins a extrems inimaginables fa uns mesos. De fet, podem dir que anem de sorpresa en sorpresa. Unes sorpreses que sovint no se li presten l'atenció requerida pels grans capes de la població. En aquest escenari de sorpreses, cal recordar que OpenAI està implementant memòria a llarg termini al seu xat GPT, cosa que li permetrà recordar amb qui està parlant i els temes tractats en converses anteriors. La intel·ligència artificial podrà també identificar i conèixer els temes que interessen a cada interlocutor i els seus posicionaments envers els mateixos. Podem prendre i els podrà prendre en consideració en les futures converses. La seva capacitat de condicionar-nos serà enorme, tot creixent el risc que comporta el que algú pugui accedir a aquesta informació tan sensible. Però si això no fos prou, aquesta setmana l'empresa Anthropic, recolzada per Google, va anunciar una nova família d'intel·ligències artificials que tenen capacitat, segons indiquen els seus creadors, per afrontar tasques cognitives de nivells gairebé humans, incloent-hi la resolució de problemes matemàtics i la fluïdesa de la comprensió de tasques tan complexes com la lectura d'articles científics. Una nova intel·ligència artificial que, segons alguns analistes que han treballat amb ella, analitzant les respostes que dona, pot tenir algun tipus d'autoconsciència. És, per tant, que cal anar amatent amb aquestes notícies, ja que es pot donar credibilitat o no a les informacions relatives a que en el futur la intel·ligència artificial general superarà la intel·ligència humana i s'alliberarà, per tant, del control humà. Però el que sens dubte és cert és que els recursos que se li dediquen són enormes i que el seu desenvolupament s'efectua sense normes ni legislacions efectives. Jo sóc dels que crec, Tomàs, que per evitar la singularitat tecnològica cal aplicar mesures per mantenir el control humà sobre el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Mesures que exigeixen regulació, ètica, supervisió, transparència i consciència col·lectiva dels riscos. Per això, cal aplicar recursos públics. Repeteixo, cal aplicar recursos públics per promoure la investigació ètica en el camp de la intel·ligència artificial. Establir regulacions sobre el seu desenvolupament i desplegament. També mecanismes de control per garantir que estan alineades amb els seus objectius. Actuacions que obliguen a no deixar exclusivament el desenvolupament de la intel·ligència artificial en mans privades. La inversió i el control públic és imprescindible, com també ho és formar els ciutadans sobre les intel·ligències artificials, perquè puguem tots prendre consciència i evitar la decadència del talent humà pel seu ús, per l'ús inconscient de la intel·ligència artificial.
Sentim ara l'opinió d'en Jordi Marín.
La intel·ligència artificial és que n'hem parlat moltíssim, no? I més enllà dels debats que tenim entre tots, hi hauríem com tres elements bàsics, no? Per mi, una és la tecnologia, està clar que és una disrupció tecnològica i que ha vingut per quedar-se i que els beneficis globals són extraordinaris, els hem pogut experimentar cadascun de nosaltres en els diferents àmbits professionals, empresarials, de governs, etcètera, etcètera. I segurament no m'entretinc perquè n'hem vist multitud d'exemples i el seu impacte. L'altre segurament és el tema de regulació, sí o no, i determinats elements que aquí hi són presents, no? I també al voltant de les polèmiques sobre si l'hem d'aturar o què hem de fer, no? Jo crec que al final, com tot, no? Com va néixer Internet o com van néixer altres tecnologies, al final acabem establint marcs, no? Marcs en els que desenvolupar aquesta tecnologia, marcs en els que aquesta tecnologia està present a les nostres vides, no? I crec que ho veurem. Potser Europa s'ha avançat amb això, però bueno, hi ha altres països no estan tant per aquesta tasca, però jo crec que acabarem trobant aquest marc. Segurament hem de trobar protocols o marcs regulatoris globals, no? Que és on estarem, no? Ens cal a tots, perdoneu, i abans de passar al següent punt que volia comentar, també hi ha el marc ètic, no? Sobre aquest, que també s'ha escrit moltíssim, no? Jo crec que al final som els humans els que estem dirigint aquesta tecnologia i el que hem de procurar és que aquesta tecnologia sigui humana i el que faci és potenciar els humans, no treballar per la seva destrucció, no? Moltes vegades es diu que aquesta tecnologia el que ha de fer és potenciar encara fent-nos més humans, no? Segurament aquesta tecnologia en els primers passos que està donant el que fa és ajudar-nos a potenciar moltíssim més les nostres capacitats i per tant ha de ser una intel·ligència que multipliqui les nostres intel·ligències i les nostres capacitats humanes, no? I jo estaria en aquest àmbit, no? I, per tant, en aquest context ens cal preparar-nos, ens cal ser-hi, ens cal treballar-ho, ens cal incorporar-lo, ens cal planificar-lo des de totes les perspectives, no? Aquelles empreses, aquells professionals que no incorporin aquesta tecnologia o que no sàpiguen treballar amb aquesta tecnologia o que no sàpiguen introduir-la i aprofitar-se en els seus sistemes de gestió, en el seu mercat, segurament no seran competitius en un futur i, per tant, aquí cal treballar, animar a tothom a que que això, quan abans millor, s'incorpori dintre de les nostres estratègies empresarials, professionals, de gestió, a tots els nivells, i segurament tots nosaltres hauríem de començar a formar-nos, no?, dels beneficis que pot tenir, dels impactes que poden tenir, i de com gestionar-los i de com aprofitar-los, no? En definitiva, jo crec que la intel·ligència artificial és avui la disrupció tecnològica més important, no?, de les últimes dècades o inclús mil·lennis, no? Segurament, com sempre, com sabem, no?, ja fa molts anys que està inventada, però la conjunció d'aquest còctel de tecnologies que avui estan present, el que ha fet és posar-la a l'abast de tothom, posar-la a l'abast, multiplicar-la, accelerar-la, i per tant el que hem de fer entre tots és formar-nos, aprendre, conèixer, saber, però ja i de manera immediata començar a incorporar-la, gestionar-la, aprofitar-la, planificar-la i gaudir dels seus impactes per la major competitivitat de tots plegats. Espero que Tomàs contribueixi a aquest debat. En tot cas, solament són titulars, però espero que en puguem seguir parlant. Moltes gràcies.
I després d'aquestes opinions sobre la intel·ligència artificial i per concloure el programa, en Saúl Gordillo ens farà un resum de les notícies més destacades del món digital d'aquesta setmana.
Benvinguts a una nova edició d'Algoritme Transparent dins del programa El món és digital de Tomàs Cascante. Soc Saúl Gordillo. Avui farem un repàs de les notícies més destacades de la setmana en el món de la tecnologia i la intel·ligència artificial. Prepareu-vos perquè tenim temes que van des de multes milionàries fins a espionatge internacional. Comencem. Aquesta setmana, la Comissió Europea ha imposat una multa rècord de 1.800 milions d'euros a la companyia Apple. El motiu? Haver posat traves a Spotify limitant la competència en el mercat de serveis de streaming musical. Aquesta decisió marca un precedent important en la regulació de les pràctiques monopolístiques de les grans tecnològiques. Però les disputes legals no acaben aquí. Tres directius de Twitter han presentat una demanda contra Elon Musk per un valor de 128 milions de dòlars en un nou capítol de la trama legal que envolta el magnat tecnològic. En el front de l'espionatge, un enginyer de Google ha estat acusat de robar secrets comercials d'intel·ligència artificial per a dues empreses de la Xina, posant de manifest la creixent tensió entre les potències mundials pel control de la tecnologia avançada. La Unió Europea, per la seva banda, investiga la decisió d'Apple d'eliminar el compte del desenvolupador Epic Games, autor del joc Fortnite, en un nou episodi de la batalla legal entre aquestes dues empreses. Mentrestant, les expectatives al voltant de la intel·ligència artificial continuen inflant les accions borsàries, creant una mena de bombolla especulativa que alguns observadors consideren insostenible a llarg termini. Google ha anunciat que està eliminant tota la brossa generada per intel·ligència artificial que afecta els seus resultats de cerca en un intent de millorar la qualitat de la informació disponible per als usuaris. En un gir controvertit, un enginyer de Microsoft ha advertit que la intel·ligència artificial de Copilot, que és una eina de la seva pròpia companyia, pot generar imatges sexuals i pertorbadores, obrint el debat sobre els límits ètics de la creació de contingut generat per la IA. I en el camp de la regulació, la Casa Blanca ha donat suport a un projecte de llei que podria prohibir la xarxa social TikTok, mentre que la identitat digital europea es mou entre la voluntarietat i l'obligatorietat implícita, plantejant preguntes sobre la privacitat i la seguretat en línia en el context de la Unió Europea. Per acabar amb una nota més positiva, en el món de la innovació en intel·ligència artificial, Anthropic ha llançat Claude 3, una nova IA capaç de superar a GPT-4 i a Gemini Ultra. A més, Sora, d'OpenAI, té una nova competència que s'anomena Hyper, una alternativa gratuïta que promet revolucionar la generació de vídeo a partir de text. I finalment, ChatGPT ja permet al chatbot llegir en veu alta, facilitant encara més la interacció amb els seus usuaris. Això ha estat tot per avui. Esperem que aquest resum us hagi ofert una visió clara dels moviments i les tendències actuals en el món de la tecnologia i la intel·ligència artificial. Fins a la propera entrega d'Algoritme Transparent, seguiu connectats al Món és Digital amb Tomàs Cascante. Moltes gràcies per escoltar-nos.